Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Bladé, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informis. Grup doctor Bladé.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa,
ho tinc clar. Això que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. Hi anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line hi té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum. Perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa,
ho tinc clar. Això que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. Hi anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu? I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line hi té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
El Sergi Embudiu li ha fotut el lloc amb el Pere Mas un moment, només perquè... Hola, bon dia, eh?
Bon dia.
Perquè s'han repetit moltes preguntes dels oients, eh? Però hi ha alguna cosa que ens vols explicar, Sergi?
Sí, en aquest cas és una queixa que és... completament transversal, que no és d'algú d'escola privada o algú d'escola pública o algú d'escola concertada, no són escoles privades, escoles públiques, escoles concertades, i de totes les edats. I la queixa és que no hi ha prou contundència a les escoles quan una família denuncia que el seu fill està patint assetjament a classe. El missatge és: no s'ho prenen prou seriosament, i d'entrada sempre es posa en dubte que el meu fill estigui patint bullying o assetjament a la classe. Aquest és un dels missatges més repetits de desenes i desenes de notes de veu que comentava el Jordi el mateix que hem rebut avui, i aquest és un dels més repetits, i he agafat alguns conceptes que ens han dit. Ho tapen, estem desprotegits, silenci còmplice, aquest s'ha repetit dos o tres cops, és un picar contra un mur, posar-ho en coneixement em diuen, sí, molt bé, ho faig, però no és molt res. I és aquesta queixa de les famílies que quan van a l'escola ho comentem, però a l'escola d'aquí fins que es mou o pren alguna decisió directa i clara, passa molt de temps, massa temps, i a vegades es senten desprotegits. Aquesta queixa és... I n'hi ha una altra que va completament lligada, que és un element que m'ha semblat interessant, que és una pregunta que es preguntaven. Per què al final qui acaba canviant d'escola, qui acaba marxant, és la persona que pateix el bullying i no aquells que exerceixen el bullying? I una altra reclamació que fan els pares és tenir accés a aquests protocols antiassetjament de les escoles. Tots els pares que ens han escrit ens han dit que ells no tenen accés als protocols, que està molt bé que la Generalitat faci uns protocols amb les escoles, però que potser també estaria bé que els pares hi tinguessin accés a aquests protocols per saber exactament si fan bé anant a parlar directament amb el director o la directora, o si han d'anar a parlar amb el tutor o la tutora, o què han de fer.
Francisco Villar, perquè si algú acaba d'aterrar ara, que sàpiga que és coordinador de consulta suïcida en adolescents de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Del que comentava el Sergi, què voldria dir?
Bueno, clar, que jo crec que està fora del meu àrea, perquè no sé què dir-te, perquè no soc ni administració, ni sé... Clar, jo el que sé és que el Departament d'Educació, jo sé que està fent iniciatives amb el que a mi correspon del meu àmbit, que estan molt bé, que jo crec que van amb la bona direcció. Han fet uns protocols interns, han fet unes formacions, han generat la guia aquesta amb Salut, jo crec que estan fent... Jo el que et puc dir és això, clar, jo... com aborden ells el que, però el que sí que m'agafo és aquesta pregunta, com que jo no sóc de l'administració del departament, però el que sí que sóc és un pare i sóc un pare amb fills, el que sí que demanaria és, escolteu, pares i mares de tot, mireu el que estan dient els altres pares i les altres mares. Escolta, si veieu un nano això i vosaltres veieu que un pare es queixa d'això, home, donem-li un cop de mà, no sé, això és el que et deia. O sigui, convidem-lo un dia al nen perquè pugui limar asperezas amb el meu fill, perquè així s'aconsegueix una miqueta. Hi ha moltes intervencions, que no són la meva especialitat al bullying, que tracta d'això, o sigui, de que es busquen espais íntims de convivència, de que el nano pugui estar amb un a un, perquè sí que és veritat que després la situació és més difícil, perquè quan ja hi ha dos, la situació ja es complica, perquè ja no és una triada que hi cap una parella contra algú. Però jo us diria, escolta, pares i mares, sembla que ens estan dient els pares que no se senten, o que l'administració se sent desbordada amb aquesta situació. Què farem nosaltres?
Són les 10 i 8 minuts. Per cert, qui sí que ha reaccionat i ràpid, arran del dijous passat, del que deia Francisco Villar aquí, és el Col·legi de Metges, que ha convocat un acte pel dilluns, no el que ve, sinó l'altre, és a dir, d'aquí a 10 dies, dilluns 13 de març a quarts de 7 de la tarda, a la sala d'actes del Col·legi de Metges de Barcelona, al Passeig de la Bona Nova de Barcelona, on hi haurà Francisco Villar, el psicòleg clínic, a Rosa Díaz, que és psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives en Adolescents, i a més del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantojuvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona, i la doctora Yolanda Jordán, que és pediatra, cap de secció de la UCI Pediàtrica, adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Metges, i el psicopedagog i periodista, el Jaume Funes. Això serà el dilluns 13 de març, a 6:45 de la tarda, amb el títol Mòbils i xarxes, un risc greu per la salut de nens i adolescents. Crec que serà molt interessant. Crec que qui vulgui anar-hi ha d'anar a la web del Col·legi de Metges, perquè ara mateix ja pot reservar el seu lloc. Com deia el Jaume Pedrós, és el problema de salut més greu que tenim a Catalunya ara mateix. I repeteixo que el titular és Mòbils i xarxes, un risc greu per la salut de nens i adolescents. Em quedo amb allò que comentava també Francisco Villar fa uns moments, que en aquest moment el perill més gran que tenen, sobretot les noies, és Instagram. Fa que sí amb el cap. Fa que sí amb el cap. Instagram és un perill per la comparativa, no?
Bueno, sembla que Instagram i TikTok està fent això, el que parlàvem la setmana passada. O sigui, jo crec que algo, perquè també una de les coses que he sentit que no m'ha agradat, això ha estat allò que vaig veure, els nois estan superant tots els envasos de la crisi millor que les noies. Clar, és que em va semblar també, no? Elles són les primeres que estan intentant veure el que parlaven, que no és només comunicar-se, és veure què espera el món d'elles, i la veritat és que estan patint molt, sí, perquè sembla que elles estan encara més sotmeses amb això, amb els requisits aquests que s'han de tenir per, no ho sé, per viure, imagina't.
Jo, una pregunta relacionada amb això últim. Aquests últims dies TikTok ha presentat un filtre que no és que et faci guapo, ja et fa... Hasta jo surto guapo. Si em poso el filtre aquest, no? Imagina't quin tipus de filtre és.
Et fa model.
Llavors ha hagut el debat de més pressió pels adolescents, que s'acostumen a conviure amb una cara que no és la seva, i ja és prou difícil a l'adolescència, que el que no es mira al mirall es veu gord, veu que té el nas gros, l'altre... pensa que té els pits grans, altre que els té petits. A l'adolescència sempre ha sigut difícil acceptar-se i dir, pues ara més pressió, no? Aquest és l'argument. Però llavors la meva pregunta és, donant per bo que això és així, no fa mal també, o no ajuda, o no fa encara més pressió que aquests adolescents, dius, a la pressió de TikTok n'hi sumen una altra, que és veure que els seus pares tampoc accepten el seu cos, ni el pas del temps, ni l'aparició de les arrugues als ulls, ni engreixar-se a partir del... ni la panxa a partir dels 40, ni engreixar-te quan té la menopàusia, i que la gent s'aixeca a les 5 del matí quan té una feina normal de matí i tarda per matar-se a córrer, per aguantar-se prim. És a dir, el que veuen ells també és això, un món d'adults que no accepta majoritàriament el cos i el pas del temps. No és una mica hipòcrita carregar els neulers únicament sobre les tecnològiques quan els que som adults i som més responsables també estem des de fa bastant temps abonant un món de culte al de deificació del cos?
Què vols que em diguis? Si és que només em surt de dir que som idiotes. És que és veritat. És que tot això que dius és que... I quan agafes Bun Surhan, que t'està posant paraules amb algo que tu estàs veient, i diu, és que ens estem matant a base de fer-nos millor. O sigui, tenim allà com la línia aquella com del rendiment, de veure tal, i m'estic matant de fer-me rendir. És que sí, o sigui, sí. I això és el que nosaltres li traslladem a ells. Això ja va sortir la setmana passada. És que és impressionant, clar. Jo no em vull ficar amb l'adult, perquè vull la seva alliança i la seva col·laboració. Però nosaltres hem vist com el consum de tabac en nanos de 14 anys ha caigut molt. Però és que ha caigut i tens la via al costat de la... de als nois de 14 anys a la resposta de a la teva casa estàs exposat a fum? No, i van de la mateixa. Llavors, com que ha baixat l'exposició dels joves al tabac, a casa ha baixat el seu ús. O sigui, i són dos gràfiques que és que van paral·leles, una de la mà de l'altra. I òbviament, si tu mires sortia la setmana passada, si tu mires a l'adolescent com si, no sé, com si fos una espècie com d'admiració, si tu et preocupes massa per això, pensa que nosaltres ens miràvem al mirall 10 minuts al dematí, i sortíem al carrer a fer el que teníem que fer, que és mirar a l'altre. Ara aquest mirall el tens enganxat a tu i estàs tot el dia allà amb el teu mirall. Jo, o sigui, això amb l'esport ho controla molt. O sigui, el favorit sempre té que ser l'altre, sempre té que tenir la pressió l'altre. Jo començo a fer filtres d'aquests perquè l'altre em vegi tan guapo, tan magnífic, tan tal, i llavors jo no hi vaig, perquè penso que llavors em quedo allà lligat a casa. Hi ha un patiment amb tota aquesta gent que té el perfil aquest de posar-se tot aquest filtre, que el mal que es fan amb ells mateixos sense voler, escolta, deixa't estar, o sigui, podem acceptar ser, no sé, caritatius amb nosaltres mateixos, escolta, que sí, que aquest és el gordo, que aquest és l'altre, que tal, i que tots estem i, i juguem junts perquè ens necessitem, i piquem, i no ho sé, estic totalment d'acord, és que totalment d'acord amb tu. Llavors, clar, com que som tan idiotes nosaltres, pues formem un escenari de terror per ells, pues que no és l'escenari més adient per fer tu el propi desenvolupament. Perquè si jo m'enamoro d'una nena i començo a baixar una miqueta les notes, llavors el meu pare em viu visquent sota d'un pont perquè ha sentit, pues jo què sé, pues el Sala Martí dient que el món de després serà horroró i només se'n salvarem quatre treballadors, pues el pare, clar, s'espanta allà i però escolta, però si no, conta-la, eh? O sigui, això ja ho vam pensar abans, o sigui, no conta, escolta, aquest és un espai perquè tu puguis tenir el teu desenvolupament i d'això es tracta, el que formem és persones i nosaltres tenim que posar, mira, nosaltres tenim que tenim que adaptar el desenvolupament de l'ésser humà de la persona i el tenim que adaptar al medi ambient, aquí. Llavors, tenim que intentar ajustar-ho perquè el desenvolupament de la no es carregui el medi ambient. Però tot el medi inventat, tot el medi digital, tot el medi... Aquest tenia que ser al revés. O sigui, ho diu ja en la comissió que van fer dels drets de la persona al mig. O sigui, tu no pots fer coses que facin malbé el desenvolupament del teu fill. Perquè és un invent que ten que estar al servei, no tu al servei d'ell.
Llavors, una cosa que estic totalment d'acord. No, una puntualització, massa... però quan deia... Abans,
és que m'estan emprenyant ja la perdre.
No, quan diu, abans sorties, estaves només un moment al mirall, sorties al carrer i ja està, no era exactament així. És a dir, es va haver d'obligar a les empreses de roba, per exemple, a que fessin patronatges més grans, perquè resulta que cada cop les feien més petites i resulta que si una noia de 14, 16, 18, 20, 25, no tenia la 36, se'n feia un tip per trobar pantalons o roba de la seva talla. Se'ls va, recordeu que se'ls va haver d'obligar. Per tant, clar, això ho ha uditzat molt. Però fa 10 anys no era sortir al carrer i ja està. No? També, que... també, és a dir, també es penalitzava molt i de fet, se'ls va haver d'obligar. Perquè no ho feien. Perquè aquest culte al cos, i sobretot amb les noies, certament... doncs ja era molt esclavitzant llavors, però ara s'ha aguditzat.
No, però perquè nosaltres tenim els reptes de sempre, si és que això és innegable, o sigui, si que penses que el suïcidi o l'anorexia ha arribat amb les xarxes socials, sí, això sí. No, nosaltres tenim el repte de sempre, tenim que saber com està afectant això, què es troba a trànsit, que ha aconseguit que pues, millorar moltes coses i ara, gràcies a les noves tecnologies, el cotxe frena abans de lo que tu puguis reaccionar i evita xocar-te, però també és el principal distractor. Llavors, amb això hi ha coses, o sigui, com impacta amb els reptes que ja tenim nosaltres.
En què no està d'acord el Vicent Sánchez?
Ara ho diré de seguida, però jo... però sí que hi ha una cosa en què estic d'acord, que m'he quedat una mica d'acord absolutament, quan el senyor Villar ha dit, és que som imbècils. M'és igual, perquè en definitiva és el mateix. I m'he quedat amb un llibre que vaig llegir, que hi ha un muntó d'edicions, i que vaig llegir fa un temps, que es diu ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Que jo pensava que era un manual d'autoajuda, l'ús, l'autor és un senyor que es diu Ramon Nogueras, i no, és un llibre molt intel·ligent que fica la furga en tots els problemes que nosaltres tenim prèviament, i evidentment d'una societat d'adultes com adults com són, pues apareix una societat també de persones de criatures com són també. I d'aquí venia la pregunta, i no és que no estigui d'acord, però clar, vostè en definitiva al final que està dient d'educar els pares perquè eduquen millor els fills. És això.
No em ficaré amb els pares, cadascú que faci el que vulgui.
No, ja, però home, a veure, qui acompanya un fill i li diu que pot portar mòbil o no, no és només l'escola. Qui li dona un mòbil al seu fill perquè no el molesta quan el fill té 8 anys abans d'hora, són els pares, o són els progenitors, o són els tutors, qui siga. Però
sí,
qui...
però jo estava parlant de l'exemple.
Ja,
sí, perquè ells no fan el que nosaltres els diem, ja, ells fan el que nosaltres fem.
Però jo dic que quan vostè proposa una sèrie de mesures restrictives, aquestes mesures, i vostè diu que aquestes criatures no tenen responsabilitats per poder-les per poder-se-les aplicar, evidentment recauen sobre els seus tutors.
Sí, home, clar.
Evidentment.
Com
I aleshores, tot. Clar, i aleshores la pregunta és, passem de vegades a uns tutors que diu, pren xiquet el mòbil i deixa'm tranquil, passem d'aquest que és el tutor que li donaria un mòbil a un nen de 6 anys, a uns tutors ultraprotectors que cada vegada n'hi ha més que voldrien controlar la vida dels fills fins als 40 anys i fins i tot fins al final, perquè resulta que cada vegada hi ha menys fills, perquè resulta que són poquíssims, perquè abans un fill era un suport per la família i era una ajuda i tenia una responsabilitat a partir de molt, molt jovenet, i ara moltes vegades és com un joguet, i clar, ostres, estem dient-los als pares
que extremen unes mesures de protecció que ells estan disposats a extremar fins al màxim. I d'això tampoc naix gent sana. Tampoc no s'educa gent sana amb una ultraprotecció tutorial, per dir-ho així.
Si tu protegeixes el nano de tots els perills, l'estàs també prenent la capacitat de vincular-se amb aquells que el protegeixen. Llavors, això no té res a veure amb això. O sigui, el món està ple de reptes i de perills, perquè vosaltres mateixos ho heu dit, perquè tu quan estàvem parlant de... Arribes al pati, que jo proposo la vida presencial, i al pati agafen dos capitans i comencen a escollir amb el meu equip. Tu. I a tu, que a mi em passava, et deixen l'últim. I això fa mal.
Sí.
I què? Però estàs jugant. Estàs l'últim, però estàs allà i estàs jugant. Llavors, això no vol dir que estem protegint. Nosaltres no tenim que fer una protecció de tot. Hi han coses pedagògiques, que això també em fico en un altre món, que no és el meu, però, escolta, no ajudis amb algú que pot. O sigui, no ajudis amb algú que ell pot sol. Si no pot, ja sí que ho fas. Pare, m'avorreixo. Busca-te la vida. O sigui, a mi què m'expliques? Busca-te la vida. A mi em va commoure molt la teva experiència, perdó, perquè jo abans deia... No, perquè era molt maco, perquè jo de vegades li dic als pares, escolta, és més fàcil que el teu fill sigui programador de videojocs. Si no juga a videojocs, que si juga a videojocs. I ara et poso tu d'exemple, perquè va ser molt maco això que em vas dir, escolta, jo tenia que enginyar-me-les per veure la tele. Llavors això em va generar el desig de veure la tele, però jo m'imaginava els teus amics amb que jo vull veure la tele i li dono un voto, i em quedo allà agiripollat, i me'n veig els anxis allà fent de tot i maquinant allà per a veure com arribo a la tele. Com que no tenia tant temps de tele, potser llegia més, potser no sé quantos. Però, i llavors, el desig aquest de la tele és que l'ha ficat dintre de la tele. O sigui, és que, no ho sé,
no,
clar,
no,
és que
no, no es pense,
va ser maco, no es pense
que va ser per això, perquè mon pare no tenia cotxe, i jo vaig pensar que m'espavilava per poder anar en cotxe, i ara tampoc en tinc. Vull dir que tampoc és això exactament.
Això que has preguntat i que comentaves, que s'ha de fer una crida també contra una plaga que ha aparegut en els últims anys, que són els pares i mares que no entenen que ells a l'escola hi van anar de petits i que ara si poguessin s'assentarien a les cadiretes de seus fills.
Home, i que els ajuden a fer els deures sense el tercer de carrera.
I passarien el dia a classe.
Pep, no només cadiretes, sinó cadires d'universitat.
Estos pares i mares són...
Preguntes professors d'universitat.
Són una plaga.
Preguntes professors d'universitat.
Són una plaga.
Preguntes
professors
d'universitat. Quantes vegades truquen pares parlant sobre suspensos als seus fills i saps el que diuen les universitats sobre això? No us poseu ni el telèfon.
Però fem una crida des d'aquí.
Vicent, hi ha alumnes que van amb pares a la revisió d'examen.
No, però...
Universitari.
No us fiqueu amb els pares.
És un favor que fem als responsables d'institut i als profes d'escola. S'ha d'inventar un insecticida per acabar amb aquesta plaga.
Tu penses que
els pares... que no entenen que ells a l'escola ja hi van anar i que ara hi van els seus fills.
Clar, però tu penses que els pares estan allà preocupats per el que li pugui passar al seu fill? És el que diem. És el que dèiem abans, és que jo tinc aquesta angoixa i aquesta preocupació i me la faig a sobre. O sigui, escolta, aguanta't, perquè el teu fill, llavors el meu fill, escolta, és que m'ha dit, pare, m'ha dit a l'escola que vaig gordo, vale. Escolta, i què faràs, noi? No? Què has pensat fer?
Pues ja no
vols, que faci alguna cosa? Vols que t'ajudi? O sigui, deixar-les amb ells, o sigui, que ells facin com propostes, no que vingui tot amb la proposta.
I que cada cop que el professor, que el nen, com nosaltres dèiem, el profe, té mania... És molt probable que no sigui així. Ho dic perquè ara, a la que l'alumne... Hi ha pares, tot, jo crec, no sé si és una plaga, jo crec que no és una plaga, no, però sí que és veritat que hi ha una tendència a una part. Jo crec que hi ha una part.
Jo no generalitzaria... Amb els professors, que hi ha pares que voldrien tutelar els contes de primària.
Bueno.
Saps? De dir, fuera, a casa... Fora amb esta plaga. Enteneu d'una vegada que vosaltres ja vau anar al col·le. Feu confiança als profes, feu confiança als responsables de les
això
escoles.
Sí, sí.
A casa.
Totalment.
I si un dia els hi donen patates frigides per dinar, no passa res.
Hi ha una altra cosa. Que segur... Abans, jo me'n recorde...
Josep Martí.
Jo me'n recorde que quan em portaven a mi l'escola de ben petitet, ensenyaven una lliçó que estava claríssima. De la porta de casa fins a la porta de l'escola, jo era petit, els responsables som nosaltres, deien els pares, i ara encara, ara marca els 18 anys, marca una de responsabilitat i t'ho diuen. De la porta de l'escola fins a dins, el responsable ets tu. I ara venen a dir,
De casa fins a la porta de l'escola, els responsables són nosaltres, i de la porta de l'escola a dins, els responsables són els mestres. I tu mai no ets responsable de res. I ja no anem bé.
No, perquè jo necessito sentir-me útil a la vida. Llavors jo necessito, perquè a més també hi havia rituals a les tribus que també això ho diu, que et feien allà anar a enfrontar el job amb un bosc allà, amb els càntics de la tribu, i no havia job ni res, però tu feies una cosa que deia, hòstia, que demostraves el teu valor. I això també és complicat, perquè el nano necessita sentir-se útil i sentir-se necessita capaç, i per això passi té que enfrontar coses que en aquell moment previ ell no se sent capaç d'afrontar.
I aquesta... Perdó.
Molt ràpidament. M'ha agradat molt la frase aquesta de ens posàvem davant del mirall i després sortíem a veure el món. I m'ha recordat que alguna reflexió que jo he fet el dia que es va inventar el selfie, que és per mirar-nos a nosaltres mateixos. Les càmeres es van inventar per mirar el món, no perquè el món ens mirés a nosaltres o ens miréssim a través de la càmera. I, per tant, probablement ja conceptualment el mòbil ja té aquesta aplicació, que és mirar-se contínuament a un mateix. Però a mi també m'ha agradat molt una reflexió que has fet en relació al bullying, perquè és veritat que normalment els pares tenen una gran preocupació perquè els seus fills puguin ser víctimes i no pensen que també qui fa el bullying és perquè té algun malestar que li fa ser agressor. Com ho poden plantejar això els progenitors, les progenitores, en relació als seus fills? Una, detectar-ho, que són els agressors, i després quin plantejament han de fer. I sumat a això, en un moment en què la crispació política ha convertit el bullying com una forma de discurs polític, això té una influència també en l'educació, en el relat públic?
Clar, és que a mi em porteu aquí amb el bullying, i jo, que no sóc expert del bullying, clar, diré alguna cosa que potser no va dient. Jo és el que sí que et dic, és que... les claus, imagina't, les claus per la salut, l'altre dia publicaven el Centre de Disease Control and Prevention, publicava el seu informe dient que els nanos estan patint fatal i que cada cop anem pitjor. I posava dos elements sobre la taula com a elements protectors. Un, la vinculació del nano a l'ambient escolar, o sigui, que ell se pugui sentir bé, o sigui, l'escola és un element protector. I l'altre, i només ficava aquests dos, i l'altre era la supervisió dels pares, i això ho definia com que el pare sàpiga en tot moment on està el fill i amb qui va. Imagina't quins dos conceptes. Tant l'escola no és un problema, l'escola és una oportunitat i una solució. Tindrem que veure com engranem totes aquestes coses perquè els mestres se sentin com recolzats, perquè els fills sàpiguen que... Perquè hi haurà coses que sí que són clarament bullying, però hi ha coses que possiblement no són bullying, o sigui, que jo tinc que acabar com de manegar i de tolerar. I tot el que li diguin al meu fill a mi em farà una ressonància i em faldrà molt més mal que a mi mateix. Però clar, si jo vull que el meu fill, perquè algo que no hi hagi ningú, que jo què sé, que l'intimidi o que li tregui la seva, el que puc entendre jo amb la dignitat, escolta, nosaltres ens l'hem menjat moltes vegades. A mi m'han intimidat moltes vegades i no m'ha passat res, sí? I s'han ficat amb mi i he intentat com resoldre-ho amb mi mateix. I llavors, si em sento desbordat per aquesta situació, el que sí que tenim que tenir clar és que puc adreçar-me amb algú. Llavors, jo què diria? El mateix, si aquest nano està en aquesta situació d'assetjament, no només no és una cosa d'un ball de dos de l'assetjador i l'assetjat, és que hi ha nanos allà que ho estan mirant i no estan dient res. Llavors, escolta, activem amb aquests nanos. Escolta, dona-li més tal, que vagi al profe, perquè si jo vaig al profe i dic s'estan ficant amb mi, té una credibilitat. Però si va un altre i dic, escolta, he vist al pati que aquest nano li estava fent això amb aquest nano, després es junta amb l'altre, això ens ajudarà a que els profes puguin dir, hòstia, guaita, que això no és una cosa tan de nens, o sigui, que aquí hi ha coses, sí? Llavors, que ens impliquem tots.
Hi ha una última pregunta. Segur que hi ha... que explicar les coses, convertir una criatura en protagonista, per exemple, quan té un TDAH o quan té té autisme o té un espectre autista, o dislèxia. Si ell ho expliqués a classe, davant dels alumnes, rebaixaria la tensió que podria tenir un alumne? És a dir, això explicar-ho a classe, creus que seria bo?
No ho sé, perquè els nanos tornem una altra vegada, o sigui, depenent de l'edat, perquè hi ha edats que jo estic massa mirant per mi, jo estic, el que deia, buscant la diferència, o sigui, jo el que sí que sé és que si el nano té aquestes dificultats, el que s'ocupa de la classe, el que s'ocupa de l'0, que és el profe, ell sí que té que estar assabentat de la situació d'aquest nano. Al consell escolar, si el meu nano està en risc de suïcidi, ho té que saber tota la classe? Pues no ho sé, però el profe sí, vamos, això segur, i el director i el psicòleg de l'escola, sí. Jo no sé no t'ho sabria dir. Sé que el referent, sí. Els que s'ho tenen que ocupar d'ell, sí.
Una última pregunta. Això ens ha canviat la vida. estic ensenyant-li el mòbil. Ens ha canviat la vida per bé i per malament, però bàsicament amb algunes coses, sobretot al nivell escolar, per bé a l'hora d'ensenyar, per malament a l'hora de que les criatures... Quan dic això, ensenyo una... Podria ser una pantalla de televisió perfectament, on des d'allà és com aquell acudit que fa molts anys que va fer el Martín Morales, que era el José Luis Martín, no sé qui d'entre tots, que deia, mira, m'han recordat un telèfon, un reloj, diu, diguem en castellà perquè en aquelles èpoques el Martín Morales estava o el José Luis Martín estava en el periòdic i només sabia en castellà i me'l vaig recordar en castellà, però en fi, venia a dir, jo m'he comprat un rellotge que marca les hores que puc córrer, marca els quilòmetres que camino, marca no sé què, i l'hora la marca, doncs amb el telèfon mòbil passa el mateix, és a dir, li diem telèfon mòbil perquè és un telèfon mòbil, però el que no és un telèfon mòbil, és una pantalla on passa la vida per aquí. La clau seria, reitero, i crec que és la gènesi del que parlàvem, però per als que no ho van escoltar la setmana passada, seria convenient que el Departament d'Ensenyament recomanés, la paraula prohibir ara sembla que sigui... Estem parlant de criatures, recomanés que això no entrés, no només a les aules, sinó com passa, per exemple, a França, no entressin a les escoles... si no és només les pantalles que ja existeixen com a suport a les escoles per poder per aprenentatge, és a dir, seria recomanable que a les escoles, hi ha escoles que passi, perquè això està a ús i disfruta de cada escola, seria convenient que el Departament d'Educació digués, escolti'm, els mòbils, les criatures la deixen a casa i no se'ls enduen a l'escola. Punto, prohibit.
Si l'escola, si el Departament d'Educació pren aquesta decisió, ningú li podrà dir per què ho has pres. Perquè tenen evidència més que sobrada per poder defensar aquesta postura. O sigui que ells, si fan aquesta recomanació, però tornem a lo del principi, també, nosaltres no prohibim res als nanos. O sigui, nosaltres estem prohibint l'accés als nostres nanos. Superimportant de posar, a més, com a subjectes.
La prohibició no als nanos, és a nosaltres, als pares.
No, als pares no. A les tecnològiques, a les empreses, a tot, perquè si, no, deien allò que és una miqueta, jo crec que demagògic, però si una cosa és gratis, el producte ets tu, pues no voldria, però és que hi ha un interès d'accedir als nostres nanos, i això és el que sí que m'agradaria que tinguéssim una miqueta clar. Nosaltres no prohibim als nostres nanos l'accés a aquest món, nosaltres posem mesures en aquest món per accedir als nostres nanos, que és el que van fer amb el tabac. El tabac no volia que tu, no era la llibertat teva, t'ho pintaven de llibertat i et posaven el cowboy, et posaven el tal, perquè tu puguis fumar. Ells volien que tu fumessis amb aquesta edat, que no pot ser enraonar bé, perquè després tinguessis amb aquesta addicció i ja tinguessis garantit, perquè si ho reservaves fins als 21 anys. Llavors, aquí no parlem de prohibir als nostres nanos res. Els nostres nanos els tenen que convidar en un món que sigui segur. És ben al contrari. Si jo tinc que posar amb el nano, com que està, no és ètic fer millorar les persones, si jo tinc que fer alguna cosa així, això en salut no passaria a un comitè d'ètica, perquè jo tinc que garantir, que demostrar que això té beneficis abans d'exposar els meus fills amb això. Si jo no tinc aquesta evidència de que dona beneficis, ja no només de posar en dubte i de si té perjudici, sinó no l'hauria de fer. Jo crec que amb una recomanació i posant el focus on és, no estem prohibint res als nanos. I després, això no és una cosa contra les tecnològiques ni contra la tecnologia. Estem encantats amb elles, ens ha canviat el món i ens ajuda en moltes coses. És una cosa de posar-li una miqueta coto i freno quan veiem que als més petits, amb els tubets, els hi fa mal. És que, o sigui, ho dic perquè no...
Perquè centrem molt a l'escola, i a l'escola els nanos passen una tercera part de la seva vida. La resta, que també poden tenir mòbil, no és a l'escola. Seria més una qüestió de salut pública que d'ensenyament, i per tant, aquesta prohibició o recomanació, com passa en algunes pel·lícules més de 18 anys, o com passa amb el tabac, hauria de ser general, que també els pares hi estiguis, pares progenitors, tutors, tutores, estiguessin implicades en aquesta...
Sí.
Restricció?
Sí, perquè això sí que és veritat, és salut pública. I aquí sí que entrem, és salut pública, això. Està fent mal. Escolta, protegim-los.
Sí? Una recomanació d'una pel·lícula.
Sí,
clar. Sí. No, és una pel·lícula que es diu Un petit món, és una pel·lícula belga que va estar nominada com a millor pel·lícula estrangera ara als Goya, i explica molt bé un cas d'assetjament. No tracta directament el suïcidi, però sí l'assetjament. Són dos germans i està molt, molt ben feta, i jo l'estic recomanant molt per veure-la pares, però pots veure-la també els que tenim fills amb els fills. Per tant, es diu, això, es diu Un petit món.
I el llibre que recomanava, que és que demano disculpes a qui me'l va recomanar, perquè, hòstia, no sé qui va ser. Segur que ara algú se me'n recorda, m'ho enviarà, algú m'ho dirà. És un llibre que es diu Cine Club, de David Gilmour. És la història d'un pare, que és el David Gilmour, és una història real, que el seu fill era un desastre a escola secundària i que no tenia cap interès en fer res a la vida i tal. I el pare li va dir, mira, jo no vagis a l'institut, no hi vols anar-hi? No hi vagis. Vols llevar a les 5 de la tarda? Lleva't a les 5 de la tarda. Vols quedar-te a casa tot el dia fent... Queda't a casa tot el dia. Només et demanaré una cosa, que és que cada setmana tu i jo veurem, no sé si en 3, 4, 5 pel·lícules per les que jo et digui. Sense mòbil i sense res. Tu i jo. Els hi posa des de François Truffaut, els hi posa des del Padrino, els hi posa... I és una història, no explico com acaba. Sobre un nano que no té cap àmnim d'estudiar, que diu que ella es vol quedar a casa i tal, diu, perfecte, tu vols fer això? Perfecte. Veiem durant un temps 3 o 4 o 5 pel·lícules cada setmana, tu i jo, sense mòbils i sense res. Allò del lligam que dèiem entre pares i fills, o entre pare i fill.
I acaba parant una fruiteria en el mercat de la Boqueria.
Ja t'ho explicaré després. Francisco Villar, un plaer.
Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies de tot cor, de debò. Són les 10 i 35 minuts, després tornarem. Anava a dir a l'Operació Catalunya cada dia, no? Però és que revisculat, això, revisculat. M'ha agradat l'article, Martí, avui a La Vanguardia?
Celebro.
Carai!
El faig sempre pensant en... Que t'agrada.
Bueno, és el que vaig dir ahir d'Alicia Sánchez Camacho. Dius, amb això, escolta'm, estem plenament d'acord, que és que... Que és que aquí comencen a haver-hi... No sé si passarà alguna cosa, però alguna cosa està passant.
Exacte.
Bueno, ara de seguida, un segon, que ens hi posem.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Aquesta setmana, a Dia, les patates amb un 30% de descompte. Per només 3,69 la malla de 5 quilos. Dia, paga menys.
Vostè ha agafat la ruta més llarga per arribar a la seva destinació. Aquest camí és de 3 hores i 15 minuts, 178 minuts més llarg que l'habitual i inclou camins sense asfaltar, pobles abandonats i carreteres perdudes. N'està segur?
El proper divendres 3 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros perquè facis totes aquelles coses que es fan quan tens tot el temps del món.
Confirmant ruta més llarga.
Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ara amb Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Si ets dels que allargues el braç per veure bé el mòbil, deixa de procrastinar i vine a Multiòptiques. No posposis més posar-te ulleres progressives. Ulleres molt progressives d'alta tecnologia amb adaptació fàcil a qualsevol distància. Només a Multiòptiques.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Imagina't una xarcuteria amb l'embotit perfecte per cada ocasió, amb tan bons preus que et sorprens. És la teva xarcuteria de sempre, però és a Lidl. Emporta't ara el nostre pernil cuit extra per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, la celebració literària d'una generació de dones que són un referent vital. Les nostres mares, Premi Sant Jordi de novel·la.
Arriba el descompte directe a MediaMarkt. Només de l'1 al 4 de març, el descompte augmenta a mesura que ho fa la teva compra. Aconsegueix 25, 60, 120, 200 i fins a 400 euros d'estalvi. Ja a la teva botiga, MediaMarkt.es i a l'app.
I falta peix a la teva dieta? No tens excusa, perquè fins al 22 de març tornen els Fish Days de la Sirena amb superofertes de peix, com els packs de 4 llums de bacallà premium sense sal o al punt de sal, amb un 30% de descompte en la segona unitat. Combina'ls com vulguis i assaboreix el millor del mar mentre espavies. Tria congelat, tria la Sirena.
Quan la Sofia va obrir el seu paquet d'Amazon, va obrir uns ulls com unes taronges. Botons sensibles al tacte i sensor de pressió intel·ligent. Era el raspall de dents elèctric dels seus somnis a un preu més baix del que mai hauria imaginat. 5 estrelles de la Sofia. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Sempre presumeixes de ser el millor tirador de cervesa. Doncs ha arribat l'hora de demostrar-ho.
Estrella Damm presenta el concurs de tiratge de cervesa de Catalunya. Busquem el millor tirador o la millor tiradora de cervesa de Catalunya. Així que si treballes a l'hostaleria i destaques per la teva habilitat amb el got, envia'ns el teu vídeo a través de l'app Bar Manager abans del 19 de març.
Hi ha 2.000 euros en joc. Per a més informació, consulta el teu gestor comercial d'Estrella Damm.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Ei, jo també vull.
Què haig de fer? Acompanya'm o busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal són gratis. I a més, ho pots fer des de casa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10 i 42 minuts. Acaba de néixer el pacte del dijous aquí, que no els explicarem. En tot cas, el llegirem potser dilluns a La Vanguardia. Bueno, acaba de parlar Yolanda Díaz del que ahir va treure la cadena SER. Parla Yolanda Díaz, repeteixo, eh? Que ho tingueu clar, que és que sembla que hi hagi només en aquests moments un sector a Espanya que vulgui parlar de segons quins temes. Recordeu que hi han hagut noves revelacions. La SER ha publicat diversos missatges de WhatsApp entre, atenció, el president de l'Audiència Nacional... Està rient ja Joan Julibert. José Ramón Navarro i qui era la mà dreta de Jorge Fernández Díaz a Interior, que és Francisco Martínez. En aquests missatges hi ha aspectes que queden molt, molt, molt clars. Hi ha coses que s'intueixen i hi ha coses que no se saben. Què queda més clar que l'aigua? Doncs que el president de l'Audiència Nacional i el número 2 de Jorge Fernández Díaz es coneixien. No només es coneixien, sinó que quedaven per sopar a Vega Sicília, cosa que, escolta'm, no estarem en contra, al contrari, estem molt a favor, i que si algun dia doncs volen quedar amb nosaltres, estarem encantats de prendre aquest
que
dia.
Que el portin ells. Sí,
exacte, el sobretot.
Puc fer una pregunta? Digui. Vega Sicília único o no único?
Segur si és único, perquè único estem parlant del top-retop i el retop.
300.
Sí, estem parlant de 300 o 400, efectivament.
En botiga.
Sí. Bueno, què passa amb aquesta conversa que, repeteixo, treu a la llum pública a la cadena SER? Doncs que Francisco Martínez i el president de l'Audiència Nacional, resulta que Francisco Martínez li demana informació secreta. És veritat que el president de l'Audiència Nacional no se sap si li va acabar facilitant o no li va acabar facilitant. De fet, el propi Francisco Martínez continua demanant l'informació al magistrat sobre el contingut d'interrogatoris de persones investigades a la causa, li fa la petició, no se sap si li acaba donant la informació, i diu Francisco Martínez sobre la citació que ell ha rebut, ha hagut una citació per declarar, diu, la idea imagino que serà joderme. I el president de l'Audiència Nacional respon, espero que no. És incriminatori? No. Justet, vaja. Sospitós? Molt. Molt. I això del vi és la primavera del 2019, just quan se sap que Pablo Casado, que era el president del PP, volia prescindir de Francisco Martínez per la seva vinculació amb la trama Kitchen. Evidentment, la SER ha trucat al president de l'Audiència Nacional, no ha donat veu, si no l'hem pogut escoltar, però es va limitar a donar llargues a una persona, diu, sembla desvalguda i que mai va donar cap tipus d'informació. Yolanda Díaz, d'avui, ha parlat d'aquests àudios.
Si estos hechos son ciertos, me parece gravísimo. Gravísimo. Desde luego, el Partido Popular debería de dar cumplidas explicaciones y tomar medidas contundentes.
Això diu avui Yolanda Díaz. Neus Tomàs m'ha fet amb les mans... Vigilem.
No. Aquests missatges van aparèixer ja el 2020. Ah. És a dir, que tenien... que eren amics... no vull entrar en la gravetat, no... de la gravetat del cas i de la Kitchen i de totes les vinculacions politico-judicials. No. Ho dic perquè els missatges, el 2020 ja apareixen els missatges, és quan ell, l'ex-número 2 d'Interior, li diu a ell, entenc que ara que sóc un imputat seré com un apestat i no sé si voldrà seguir sent amic meu. Per tant, és a dir, que els que han seguit el cas tenien coneixement d'aquestes converses. És veritat que ara doncs, tornen a tenir actualitat per tot el que està sortint. I jo crec que titular o dir que el president de l'Audiència Nacional assessorava o donava emparament a aquest imputat, no?, el número 2, crec que potser no s'ajusta molt amb el que hem llegit, o sigui, el que vam llegir el 2020 i hem tornat a llegir ara. És a dir, que li demana ajut, segur. Que hi havia un component d'amistat, segur. Després podem pensar si poden ser amics o no, que no ho sé. Crec que ho eren ja d'abans, perquè a més el número 2 d'Interior ve també de la carrera de jurista i tal. No entro, eh? Però que per ser precisos, amb el que tenim fins ara, com que no sabem si va acabar ajudant-lo o no, perquè el que hem vist amb les converses és que li anava donant llargues, jo crec que no són concloents. Ho dic per precisar-ho una mica. És a dir, jo crec que tot aquest cas fa un tuf increïble, eh? No, una cosa no treu l'altra. I que s'haurà d'investigar i veure si hi havia algun tipus de vinculació o no. Però pel que hi ha fins ara, que és el que hi havia també el 2020, crec que dir que l'assessorava o que l'ajudava és arriscat si no tens més informació que la que hem vist ara.
Tot això, perdona, Neus, vull enllaçar amb el que va passar ahir en aquest estudi amb la presència de Pau Molins, l'advocat de Sandro Rosell. Certament va dir moltes coses, moltes. Per exemple, diu que l'èxit de la querella de Sandro Rosell obre la veda perquè a partir d'ara els altres afectats puguin demandar. Ell no entén, continua sense entendre perquè l'Audiència Nacional no assumeix el cas. De fet, va dir que Rosell ha estat un conillet d'Índies que ha permès obrir els ulls a la resta d'afectats per l'operació Catalunya. Però, esclar, el més sorprenent de tot és que avui tota la premsa de Catalunya en parla i determinada premsa de Madrid també. Estem parlant del Diari, estem parlant del Público, evidentment estem parlant de Crónica Libre, i tot això que se n'està parlant. Però avui, els diaris de paper, és a dir, Mundo, Razón, ABC sobretot, perquè el País sí que està fent seguiment, però Mundo, ABC i Razón, i evidentment les teles...
Estan en mediador.
Estan en mediador. Estarà mediador, efectivament. Estarà mediador. Val? I això, abans em deia el Josep Martí, que el sorprenia.
Sorprendre'm? No exactament. Em confirma amb el que crec que qui té els ulls a la cara veu. És a dir, la part de Kitchen i tot això, per un estat, forma part d'una lògica més normal, per entendre'ns. Costa menys posar-s'hi, perquè pues, és una lògica, si un partit és corrupte, no ho és, bueno, pues, lo de tots els països, ara és corrupte un, ara és corrupte un altre, fan trucades per intentar salvar-se, però, bueno, al final Rajoy va deixar de ser president del govern perquè va haver una sentència que va dir que el seu partit era sistemàticament corrupte. I es va armar una moció de censura, van endavant. Per tant, això més o menys funciona. L'operació Catalunya, crec que per a molta gent, per a qui hauria d'assumir la responsabilitat d'obrir la porta a investigar-ho, forma part, encara, d'aquelles coses que, malauradament, aquest malauradament el poso en boca de tercers, no meu, aquelles coses que, malauradament, un estat ha de fer per protegir-se d'una amenaça seriosa de secessió. I, per tant, aquest mal no vol soroll. I perquè, a més, no sabem si d'aquí un temps tornarà a passar i, per tant, ho haurem de tornar a fer de la mateixa manera. I crec que el que hi ha darrere de tot això és aquesta mirada sobre l'operació Catalunya. És a dir, que és el que heu escrit a La Vanguardia, jo m'imagino Jorge Fernández Díaz, de dir, escolti, Déu actua amb la justícia dels homes? No, Déu va fer el diluvi universal, va cremar Sodoma i Gomorra, perquè els homes se portaven malament. Els catalans s'estan portant molt malament, i per tant, la llei, durant un temps, no ha de ser l'única guia, i tenim l'autoritat moral per a, en nom d'un bé superior, utilitzar segons quines eines. I això, pues, hi ha gent que ho fa, i la gent que ho hauria d'investigar, una vegada se saben, perquè portem ja molts anys. La primera notícia del diario.es és del 14. Des de llavors, àudios, autoinculpacions, a la millor interessades, però autoinculpacions que tenen un fons plausible de veritat, investigacions periodístiques, reportatges com el de Mediapro sobre el tema, i ni fiscals ni jutges han mogut una fulla fins a això del Rosell. Per tant, dius, està clar, no es vol investigar, o no es vol investigar en la mateixa, en les mateixes ganes que s'investiguen altres coses.
Vicent Sánchez, Joan Julibert i Nos Tomàs. Vicent.
Bé, jo crec, no sé el que deia ahir l'advocat de Sandro Rosell.
T'ho recomano.
Però el que sí que sé és que quan arribes a unes determinades instàncies judicials per damunt, és a dir, quan arribes a l'audiència o quan arribes al Suprem, quan parles amb gent aforada, quan inculpes gent aforada, s'acaba la pel·lícula, perquè aquí sí que està clar que el nivell d'impunitat, de cara dura, etc, creix exponencialment. Si tires per baix, en algun jutge d'instrucció, te pots trobar gent que és més honesta. I ara, respecte a això que comentava el senyor Martí...
Clar, però, home, al cas de Sandro Rosell, hi ha dos temes que s'han de dir. Una, que hi ha hagut el jutjat número 13 de Madrid que ho ha acceptat, sí. Però la fiscalia està d'acord.
Sí, d'acord.
Per tant,
Sí, d'acord. I, per tant, hem tingut, per dir-ho així, ho ha tingut la carambola i la xamba de que li ha passat això, quan fins ara... la família Sumarroca, Artur Mas, que fins ara no n'havien fet cas mai. Això que comenta el senyor Martí està bé, perquè dius, bueno, com que se tracta d'un cas d'estat, d'interès màxim d'estat, s'ha acabat la pel·lícula. Bé, això dona una mica idea també de quina, de l'estat de salut de la democràcia en Espanya i de la separació de poders, perquè hi ha altres llocs que encara que hi hagi sigui una qüestió d'estat, hi hagi interessos màxims d'estat, suprems, el que siga, sempre hi ha un dels poders que discrepa. La premsa, que és el quart, o el cinquè o el sisè. Sempre hi ha un poder que discrepa. I a Espanya no hi ha hagut una unanimitat absoluta amb això. I això ja ha marcat per molta gent, i potser tindrà un recorregut en instàncies internacionals, ja ho veurem, potser no. Però això ja ha marcat per moltíssima gent un escepticisme que, si no el tenien, ara està multiplicat per mil, i en aquest sentit una impotència també brutal. Vindran a per tu i no pots fer res perquè tindran tot a favor i tu ho tindràs tot en contra. Doncs no és una bona manera d'anar pel món. I si l'escarment ha de ser això, doncs, mire, és un club que pretendria fer-se gran, i que ho hem dit moltes vegades, i és ridícul perquè és infantiloide, però en lloc de seduir, el que fa és amenaçar, i resulta que se n'està sortint. Ja veurem, ja veurem. Però està clar que és així. Respecte al que han dit de la premsa de Madrid i respecte al cas del mediador, bueno, però és que això és el que ha passat sempre. És a dir, a Madrid, des que hi ha periodisme d'investigació a partir dels anys 80, uns investiguen contra el partit que els dona la gana i els altres contra el partit que els dona la gana. I, per tant, uns poden estar en un cas que a vostè li resulta molt important i molt interessant i els altres van a la seva bola. I està clar que el país sempre ha investigat contra el PP i només contra els sectors del PSOE, que li ha vingut de gust fer-ho, i que els altres tres diaris, ara parlem només de premsa en paper de Madrid, sempre han investigat contra el PSOE. Sempre. I, a més, en forma de serial, sempre les mateixes històries, fent-ho de vegades horrible perquè ja atrauen sota les pedres i dades que ja no interessen a ningú i es perden i no sé què, però no li demanes.
Perquè, per exemple, Bárcenas, el Mundo va entrar-hi, amb els papers de Bárcenas.
El Mundo és l'únic diari d'aquests tres, entre la BC i la Razón i el Mundo, que ha tingut a gala de ser una mica en aquest sentit...
En funció de la direcció que
ha tingut. Més, però sempre ha estat en funció de la direcció.
Sí,
sempre ha estat en funció de la direcció. I només cal llegir les memòries del director, el director, per saber exactament què passa en el món. Encara que jo, quan vaig llegir aquelles memòries, pensava, i tu no sabies on et ficaves, xiquet? Segur que sabies on et ficaves. I si no, ara de què et queixes? Perquè, vaja, que això anava així. El món sempre ha estat en virtut del director. I va haver-hi un moment en la història que Pedro J, quan encara dirigia Diario 16 i al començament del món, tenia un cert sentit com un coneixement que diuen,
sí, feia això i després feia sonorava lo de com a periodista
bueno, i quan va arribar la majoria absoluta d'Aznar se descobriu el pastel i que es va acabar la pel·lícula absolutament per ell, per al seu diari, sense ell també.
No, recollint el tema dels mitjans de comunicació, també ens hauríem de plantejar qui els paga, i en funció de qui els paga,
no, vegades,
podem entendre per què parlen del mediador i no parlen de l'altra cosa. Però a mi el que
I els seus lectors, més... els seus interessos, la seva línia editorial, tot el món, que tot el microcosmos.
Que tots sabem que a la Comunitat de Madrid hi ha uns diaris que el financia molt bé. Molt bé, però quan dic molt bé, és molt bé. És a dir, aguanten financerament gràcies a la Comunitat de Madrid. I, per tant, això explica gran part del que està passant amb la premsa que en diem madrilenya, com si fos la premsa espanyola. No, és madrilenyisme, és Madrid, Madrid, Madrid. Jo crec que això ho hem de tenir en compte. Però a mi el que més em preocupa és... I va lligat amb els dos casos. També amb el que denunciava la SER, amb aquestes trucades d'un exnúmero 2 d'Interior amb un jutge. És aquest concepte franquista, directament franquista, en el qual el poder executiu té la complicitat de tots els estaments, la premsa, la justícia i la policia, té una policia política, per perseguir dissidents. Perquè quan parlem de l'Operació Catalunya, jo crec que recordem poques vegades que no només anava contra independentistes, que aquella policia patriòtica també anava contra Podem. És a dir, contra aquells que ells consideraven que era l'esquerra, los rojos, el que Franco considerava los rojos, per tant, feia servir exactament la mateixa plantilla que el franquisme. Perquè al capdavant del Ministeri de l'Interior hi havia un franquista. Jorge Fernández Díaz era un franquista, un nacional catòlic. I com a nacional catòlic només tenia una manera d'entendre el poder, que és el que jo crec que se n'extreu, que s'extreu tant de les converses d'aquest número 2 amb el jutge, com s'extreu de tot el que estem sabent de l'operació de Catalunya. Això d'agafar la premsa i inventar-se informacions, ja ho feia el franquisme, en contra dels dissidents, per poder justificar les seves execucions, les seves tortures, etcètera, etcètera. I el més greu és que el Partit Popular de Feijó no sigui capaç d'intentar-se desvincular d'una manera ferma d'una forma de funcionar que és absolutament antidemocràtica. Perquè en la línia del que deia el Vicent, no coneix ni de separació de poders, no coneix ni de drets fonamentals ni de drets democràtics, etcètera, etcètera. I en la mesura que no es desvinculi d'això, el Partit Popular continuarà amb l'estigma de ser els hereus del franquisme. I no té a veure només amb la corrupció,
Josep i Neus.
No té només a veure amb la corrupció.
Volia afegir dues coses. Una que... I demano que s'entengui bé, això, eh? És a dir, jo puc entendre, de veritat, puc entendre que si tu tens una amenaça de secessió d'un territori que és el 20% del PIB, bueno, pues que es desfermin els dimonis. També entenc que no hi ha cap estat del món, per sa que sigui, que pugui evitar que el corrupte, moral o econòmic, arribi a posicions de comandament. Em sembla més greu, perquè crec que és on està la diferència, que una vegada això se sap, o hi ha prou indicis per pensar que això és així, i que hi ha hagut una... s'han dedicat recursos públics a destruir vides de persones, que no s'actuï ràpidament per investigar-ho. I això sí que no ho puc entendre. Perquè quan se diu Espanya és Turquia, o Espanya és un país centroamericà, jo no hi estic d'acord. El que sí estic d'acord és que a Espanya hi ha una part de la gent que sí que té una pulsió bananera i una pulsió dictatorial.
I que ha colonitzat la cúpula judicial.
Vull confiar, o m'agradaria pensar, que el conjunt és prou ample com perquè passin coses. Per això crec que el 13 de Madrid és una bona notícia per això, no? I després pels mitjans...